Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia, agafeu el paraigua abans de sortir de casa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom. Dijous 17 d'octubre del 2024, a les 8 del matí. Avui s'espera l'arribada d'un front fred amb ruixats i tempestes al Baix Empordà. Tenim avisos activats per pluja intensa. El vent de Garbí donarà pas al gregal a l'última hora i això refrescarà força la temperatura. Ara mateix tenim temperatures entre els 18 i els 21 graus. Avui al Baix Empordà, al supermatí, explicarem que Palafrugell ha demanat explicacions a Endesa pel tall de llum del cap de setmana. També us parlarem de les obres del Passeig del Mar de Palamós, que començaran al novembre, dels pressupostos participatius de Palafrugell, que ja tenen guanyadors, i a la Bisbal, que també invertiran 45.000 euros per reformar l'Ajuntament Vell. A més, parlarem de l'important descobriment d'una nova habitació a la Vila Romana del Collet de Sant Antoni. Tot això a l'informatiu del Baix Empordà. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui ens acompanyarà l'Anna Rivera, que és directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, ara que ha començat la campanya de vacunació contra la grip i el coronavirus per les persones de més de 60 anys i també les persones amb malalties de risc. I com cada dijous, parlarem de sèries i de cinema amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Palafrugell demana explicacions a Endesa pel tall de llum de dissabte passat.
L'Ajuntament tampoc descarta exercir accions per reclamar els danys i perjudicis soferts. Recordem que el tall va durar hores i va provocar afectacions al sector comercial i de restauració, com el centre fraternal i la suspensió del concert de Kay Lisbeth al Teatre Municipal.
Palamós adjudica les obres de reforma del Passeig del Mar, unes obres que començaran al mes de novembre.
Amb un pressupost de 5,8 milions d'euros, aquesta primera fase serà finançada en part pels fons Next Generation, que portaran 3 milions d'euros. La resta provindrà de fons propis de l'Ajuntament, que està treballant per sumar altres administracions al finançament del projecte.
Veurem com avancen les obres. I millorar els passos de vianants i acompanyar la gent gran són algunes de les propostes guanyadores, fins a 6 propostes, dels pressupostos participatius 2025 de Palafrugell. L'Ajuntament destinarà un total de 310.000 euros a aquests pressupostos que s'executaran. Les inversions i les actuacions s'han d'executar durant tot l'any que ve. Són 250.000 euros per inversions i 60.000 euros per serveis, programes o activitats. I de la seva banda, el ple de la Bisbal ha aprovat una inversió de 45.000 euros per adequar l'Ajuntament Vell.
L'objectiu és convertir-lo en una oficina d'atenció integral per a la ciutadania, centralitzant serveis que fins ara estaven dispersos. A partir de l'1 de gener del 2025, l'edifici acollirà els serveis de recaptació municipal i els de la xarxa local de municipis de la Diputació de Girona, que gestionaran la recaptació voluntària i executiva.
I atenció, això de Sant Antoni, han descobert una nova habitació i els fonaments d'una torre a la Vila Romana del Collet de Sant Antoni.
Les excavacions d'enguany han aportat nova informació de totes les fases del jaciment, de la fortificació construïda durant la Guerra Civil Espanyola, de la Vila Imperial Romana del segle I al V i del pati d'època republicana del segle I abans de Crist.
I encara sobre patrimoni, la Bisbal estan a punt pel Terracota Bienal, que vol donar la visibilitat als artesans locals i impulsar la marca ceràmica de la Bisbal a nivell internacional. Ens en parlava el cap de l'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament, en Daniel Sabater.
Cal recordar que la Terracota Bienal se celebrarà els propers dies 18, 19 i 20 d'octubre amb una exposició que reuneix 27 artistes i també compta amb unes jornades tècniques on es treballarà la relació entre l'arquitectura i la ceràmica.
En esports, la regata Guíxols Medes celebra la seva 53a edició aquest cap de setmana amb un espectacular recorregut per la Costa Brava.
Els dies 19 i 20 d'octubre, el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols serà l'escenari de la regata Guíxols Medes, la competició de creuer més antiga de Catalunya. Amb un recorregut de 75 milles nàutiques, la prova reunirà una quinzena d'embarcacions, destacant pel seu traçat des de Sant Feliu fins a les Medes.
I l'apneista Isabel Sánchez Arán ha aconseguit el bronze al Mundial de que la mata.
Sánchez Aran, establert a l'Estartit des de fa 7 anys on dirigeix la seva pròpia escola d'apnea, va començar la seva participació en la prova de pes constant en monoleta, on va assolir els 80 metres. Tot i considerar aquesta prova com un entrenament, ja que no és la seva especialitat, va mostrar una gran solidesa.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses, per exemple, que el fiscal García Ortiz reuneix els fiscals de sala, el seu equip, per defensar la seva decisió de no dimitir. El fiscal general de l'Estat s'enfronta a nombroses peticions de dimissió després de la seva imputació pel Tribunal Suprem per revelació de secrets, per un cas que afecta la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ja sabeu que ningú es pot posar amb Isabel Díaz Ayuso, sembla, en aquest estat, perquè ja l'expresident del Partit Popular ja el van fer fora per criticar una possible corrupció d'Isabel Díaz Ayuso. Doncs bé, ara han imputat també al fiscal general de l'Estat. És la primera vegada a la història que aquí a l'Estat s'imputa al fiscal general de l'Estat. La Fiscalia Anticorrupció, de la seva banda, demana al Tribunal Suprem que investigui José Luis Ábalos pel cas Coldo. Veu indicis de delicte, de suborn i tràfic d'influències per la seva implicació en una trama de comissions durant la pandèmia. El Banc Central Europeu podria tornar a baixar avui els tipus d'interès. Si es confirma, seria la tercera reducció aquest any, amb l'objectiu de reactivar l'economia europea i contrarrestar la recessió d'Alemanya. Han anul·lat la sentència de mort de Salvador Puig Antich. 50 anys després de la seva execució, el govern espanyol reconeix la injustícia del judici il·legítim i ha lliurat el document de reparació a la família. Un atac israelià al sud del Líban deixa 16 morts a Netavieh. Entre les víctimes hi ha l'alcalde de la ciutat. L'exèrcit israelià afirma haver destruït túnels de Hezbollah. Hi ha mort el periodista Agustí Forner, referent del món casteller TV3. Ha mort sobtadament als 62 anys i ha deixat un gran llegat en la cobertura del món casteller. I aquesta matinada també ens hem llevat amb la desgraciada mort de l'excantant de One Direction, Liam Payne, que ha mort després de caure d'un tercer pis a Buenos Aires. El músic ha perdut la vida de manera tràgica als 31 anys. Aquestes són les notícies del dia arreu del món. Tornem a casa nostra per treure el cap per la finestra, per veure el temps d'avui. Isaac Vilà, bon dia.
Com anem? Bon dia.
Què esperem aquest dijous?
Avui dijous arribarà un front fred per l'oest, que ja de bon matí ens pot deixar algun ruixat o xàfec localment intens i amb tempesta. Avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya de nivell groc per intensitat de pluja a la comarca. Cel variable amb grans clarianes i estones de cel més tapat. Aquesta nit i propera matinada, les pluges es reactivaran i seran més continuades. Mantindrem la mar de fons de llevant i vent de garbí moderat fins a última hora. Després, entrarà el vent de gregal i refrescarà notablement la temperatura, fent la mínima del dia al cap al vespre. De cara a divendres, mantindrem la inestabilitat i la temperatura quedarà força més baixa.
Gràcies, Isaac. I el comentari avui ens l'envia el gestor cultural, periodista cultural, Dani Chicano.
Permeteu-me rondinar una mica. L'altre dia vaig assistir a un concert memorable a l'Auditori de Girona. Roger Mas, possiblement el millor cantautor del nostre país, presentava el seu nou disc, el segon, que fa amb la Cobla Sant Jordi, una veritable meravella, com ja va ser-ho el primer. Doncs bé, no entendré mai aquesta dèria del personal de desenfundar els seus mòbils del dimoni per fer fotos que possiblement sortiran borroses o desenfocades i vídeos d'una resolució de pena i amb un so deplorable i saturat que no tornaran a veure mai més en la vida i que seran escombraria digital que anirà per al núvol. Si les pantalletes i la seva brillantor no fossin tan molestes, efecte que s'accentua quan es tracta d'un auditori o sala teatral, se me'n refotria. Si en comptes d'un concert fos una obra teatral, la cosa canviaria, perquè afortunadament hi ha una mica menys de permissivitat, però molestar molesta igual. Així com també aquella parella que comenta la jugada com si fos al sofà de casa mirant la tele, o la senyora armada amb una bossa que sembla la butxaca de Doraemon i es passa 15 minuts de rellotge remenant i fent remor per trobar qualsevol collonada que acostuma a ser el mòbil.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui la cançó del dia és aquesta. Evidentment, després de la mort aquesta matinada d'en Liam Payne, antic membre de One Direction, llegia a Twitter, sembla mentida que seguim perdent gent per culpa de la droga, sembla que es confirma doncs, que estava molt passat de voltes en el moment de morir. I hi ha gent que continua idealitzant-les i romantitzant-les. Avui, la cançó del dia és Night Changes de One Direction. Regrets is all that she really wants.
Had a cigarette, heart is beating loud, and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. Something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she loves.
Cançó emocionant, Night Changes, una de les millors de One Direction, descansi en pau, Liam Payne. Nosaltres, quan falten dos minuts per un quart de nou del matí, dijous 17 d'octubre, obrim l'informatiu del Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per les persones d'entre 60 i 80 anys i les persones amb malalties de risc menors de 60. Persones entre 60, de més de 60, de persones grans també. Els infants d'entre 6 mesos i 5 anys també estan cridats a vacunar-se únicament contra la grip i cal recordar, però, que la campanya de vacunació dirigida a les persones que viuen a les residències, les persones de més de 60 anys i dones embarassades, ja va començar el passat 23 de setembre. Per parlar d'aquesta campanya ens visita la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, l'Anna Rivera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ha començat la campanya de vacunació contra la grip i el coronavirus, com dèiem, persones o col·lectius concrets, no?
Exacte, ho has dit perfecte.
Val, és a dir,
només aquests col·lectius que has explicat.
És a dir, ara aquesta setmana ha començat pels majors de 60 i els de 80 ja feia unes setmanes que es podien vacunar.
Exacte, em sembla que va ser a principis d'octubre ja que ja vam rebre totes les vacunes i la gent que era més gran o que estava, els que en diem, d'atenció domiciliària, que el metge s'ha de desplaçar o l'infermera s'ha de desplaçar a casa perquè ja no poden sortir, o la gent que estava a les residències, ja se'ls va començar a vacunar. També és veritat que com que teníem vacunes, la gent que venia a les consultes o se'ls animava també a vacunar-se i si estaven d'acord ja els vacunàvem encara que no hagués començat. És a dir, com que teníem la vacuna vam fer una mica de trampa i ho vam accelerar.
Bueno, tampoc no passa res, no? Vull dir,
no, estigui posada, no ens han dit res.
No fa menys efecte ni, dura, ni és allò les últimes setmanes no estaré protegit, no? Vull dir, això ja et protegeix.
No, què va. Mm-hmm. Quan abans es faci millor. Mm-hmm. O sigui, es calcula que la vacuna fa efecte bé al cap d'unes dues setmanes d'haver-te vacunat, per tant, quan abans ho facis, molt millor.
Mm-hmm. Com estan anant aquests primers dies de vacunació? Teniu xifres?
No, encara no tenim xifres perquè hem començat aquesta setmana, llavors encara no podem comptabilitzar. Pensa també que és una campanya que és llarga, és veritat que es concentra molt en aquests primers mesos, aquests últims mesos de l'any, però es pot inclús allargar diversos mesos després, és a dir, que la gent al gener i al febrer també es podrà vacunar. Tot i que insistim, recomanem fer-ho ara, perquè encara no ha arribat la onada de la grip, tarda un parell de setmanes a fer bé l'efecte, i més val fer-ho un temps que no pas una vegada ja hagi passat, que no tindrà pas massa sentit.
Uh-huh. I a la gent que tingui una mica de por per fer a la vegada la grip i la Covid, que no pensi això, quin còctel que em faran aquí, què els hem de dir?
Doncs els hem de dir que no s'han de preocupar, però si no ens creuen, que això també passa, també els hi podem dir que un dia vinguin i es vacunin de la grip i al cap d'uns dies vinguin a vacunar-se del Covid, que això tampoc és cap problema. Nosaltres, mentre es vacunin, no tenim cap problema que ho facin separat, junt, ens és igual. L'important és que es vacunin de les dues coses.
Dèiem, no teniu xifres encara. L'altre dia parlàvem amb la gent d'aquí de Palafrugell que ens deien que la vacunació als barris que estan fent, que estan força contents, no?, de la resposta. El primer dia va haver una cinquantena de persones que es van anar a vacunar, que segurament si haguessin hagut de desplaçar-se fins al CAP, algunes de les persones d'aquests barris més allunyats del centre d'atenció primària potser no hi haurien anat.
Clar, al final és intentar posar el més fàcil possible a la gent que es vacuni. És a dir, venim d'una... sembla que fa uns anys vam tenir una pandèmia, tots ens vam vacunar, tots estàvem molt conscienciats de la vacuna, però passada la pandèmia, aquesta sensibilitat a vacunar-se o aquesta consciència ha baixat molt. Llavors, o la gent ja està farta, també, Dani, vull dir que també pot ser que els hem vacunat tant que ja no, la gent ja no es vol vacunar. Llavors, una mica el nostre objectiu era dir, aviam, com ho podem fer per fer-los-hi molt fàcil posar-se la vacuna, és a dir, si tu ja no estàs convençut, has d'agafar el cotxe, t'has de desplaçar, has de fer cua, doncs fem-ho el més fàcil possible, acostem-nos als llocs on estan aquestes persones. També és veritat que Palafrugell ha optat per això i estem mirant a veure si funciona o no per poder-ho expandir també als altres CAPs, perquè a vegades fem coses que no funcionen i llavors no cal que la repetim, i llavors ara Palafrugell ha fet això de desplaçar-se als barris, al mercat i tot això, i si funciona la resta de caps d'any també s'hi posaran.
Sí, no ens oblidem que demà també, per la gent de Palafrugell que ens estigui escoltant, demà seran a Plaça Nova, això que deies, el mercat, demà i l'altre divendres, per durant tot el matí, per també vacunar allò la gent que puguin trobar pel carrer, perquè en aquests casos no cal cita prèvia. L'altra novetat, o una altra de les novetats d'aquest any, és la consulta 1 que podem trobar a l'Hospital de Palamós. Què és això?
Sí, això és intentar també que, com que a l'hospital hi ha molta circulació de gent, tant gent que ve a consultes externes, gent que ve a fer-se una prova, gent que ve inclús a visitar algun familiar o amic que té ingressat, vam pensar que també podíem animar o també ho podíem facilitar posant una consulta que està ubicada a consultes externes, quasi tocant a la sortida o a l'entrada, com vulguis mirar, de l'hospital, de manera que aquells que volguessin també, amb el mateix objectiu, posar-los el més fàcil possible, ja que venen, també es poguessin vacunar. Llavors, això és un invent entre cometes, que havíem fet altres anys, l'únic que no l'havíem fet amb tanta força, és a dir, només havíem obert unes hores, no dues setmanes, i no havia acabat de funcionar. Llavors, abans de descartar si funciona o no, vam dir, bueno, aquest any fem-ho bé, fem-ho dues setmanes, horari sencer, matí i tarda, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda, amb el forat del dinar, sembla que és de 2:30 a 3, que no hi ha ningú, però a veure com funciona. I déu-n'hi-do, Dani, el que està funcionant. Vull dir que, ja et dic, 3 dies. Uh-huh. També l'aprofitem perquè ells professionals que, quan ha passat la infermera a vacunar-los, no hi eren, no han pogut fer, també es puguin vacunar a baix a la consulta. I déu-n'hi-do el moviment que hi ha, tant d'usuaris com de professional. I diria que hi ha molts més usuaris que professionals, perquè el professional, com que l'anem a vacunar al lloc de treball, ja no té necessitat de baixar.
Sí, és a dir, la gent allò, vaig a l'hospital, he d'anar per qualsevol altra cosa, i ja aquí soc, doncs aprofito i em vacuno.
Ah, exactament. Uh-huh. Aquesta és la idea. Sí, sí, també estem vacunant unes 40-50 persones al dia.
Estem parlant d'aquestes iniciatives, allò de per intentar trobar gent que potser no demanaria cita, però recordem que, vull dir, que tu encara pots demanar cita per poder-te vacunar si formes part dels col·lectius que ho necessiten, no?
Ah, exacte, si estàs més tranquil demanant cita i tenint la teva cita i anant-hi, també pots demanar la cita o a La Meva Salut o a la pàgina web aquesta citasalut.gencat.cat. Uh-huh. Ja dic, la nostra recomanació és anar-hi sense cita, perquè ens és molt més fàcil a tots.
Sí?
Com?
Que dic,
perdona.
No, que no sé si ho entès bé, que la vostra recomanació és que
anar sense cita.
Que sense cita, eh?
Sí, sí, uh-huh. Sí. Anar sense cita quan et vagi bé, és a dir, evidentment hi ha agendes, hi ha cites i tot plegat, però em sembla que la gent que ve sense cita ho fa molt ràpid, per tant pensem, home, val la pena que aprofites el camí per fer alguna altra cosa, entres on sigui i et vacunes.
Val, perquè això, aquesta possibilitat sense cita, jo tinc confirmat que es pot fer, com ens deies, a l'Hospital de Palamós i a la vacunació de Palafrugell descentralitzada, però si jo vaig a qualsevol altre CAP, també em vacunaran sense cita?
Els caps del CIBE, eh?
Els caps del CIBE,
el de Palamós,
sí.
El de Torroella, el de la Bisbal i el de Palafrugell. Sí,
val.
Cap problema.
Els consultori de Begú, per exemple, en aquest cas no.
No, perquè no tenim una estructura per fer-ho, exacte.
Val. Perdó, que he dit jo, però jo no formo part del col·lectiu, vull dir que jo no estaria cridat a vacunar-me, però si hi ha algú altre que digui, ostres, jo em sentiria més segur, o això es pot fer també?
Sí, una mica més endavant. Tot i així, dius que no ets col·lectiu, però poder cuides un avi, poder vius amb un avi que té, m'entens? I això ja seria un col·lectiu de risc, m'entens? El fet de cuidar persones grans ja fa que també estiguis cridat a vacunar-te.
Uh-huh. Per què és important vacunar-nos un altre cop de la grip, un altre cop del Covid?
La grip i el Covid són dos virus que fan que les persones grans o les persones que tenen patologia de risc, inclús els nens molt petits, sobretot amb la grip, reaguditzin algunes malalties. Amb els nens petits el que ens passa és que de seguida es posen molt malalts. Val? I la gent que, això, la gent gran o la gent que té patologies cròniques, aquestes patologies es poden agreujar. I aquest agreujament pot ser perillós, inclús pot necessitar un ingrés a l'hospital, inclús un ingrés a la UCI. Llavors, la vacuna és l'única manera que tenim d'evitar aquestes infeccions, la de tant el Covid com la grip. Llavors, per això diem, home, no te la juguis. Si vius amb persones grans, com si tens patologies cròniques, com si tens nens, no te la juguis, o estàs embarassada, no te la juguis, vine i vacuna't. Perquè l'altra manera que tindríem de no contaminar-nos és aïllant, o sigui, tancar-nos a casa, porta, mascareta, i això no és gens recomanable, això no toca, per salut mental no toca. Llavors, si volem seguir fent una vida de relacions socials, de poder anar a visitar els avis, de poder parlar amb tothom, ens hem de vacunar.
Sí, avui sentia, que no sé quin mitjà treu, que avui no sé quina institució del Ministeri de Sanitat que proposarà que si creix molt la infecció aquest any, que tornessin les mascaretes al transport públic, que m'ha portat un flashback total a l'època de la pandèmia, quan parlàvem de les restriccions i tot plegat. Però clar, la solució...
Sí, tot i així, aprofitant que parles de les mascaretes, també està bé que si estàs encostipat, vigilis amb mascaretes, clar. Vull dir que això tampoc ens hem d'oblidar, que no la portem sempre, però home, si estàs encostipat, sí que està bé que te la posis, encara que no sàpigues si tens grip o Covid, és igual, o un altre virus, perquè també n'hi ha d'altres, però està bé que te la posis, home, per evitar contagiar la resta de gent.
Però en tot cas, que les vacunacions que aquest concepte de la immunitat de grup, que a mi em sembla com és un concepte científic que jo encara no he acabat d'entendre del tot, però que és així, no? O sigui, quan arribem a un límit, a un nivell de vacunació, ja el virus no avança perquè no troba gent a qui infectar.
Exacte, és com si amb la vacuna portessis un escut i hi ha tanta gent amb escut que el virus es cansa d'anar intentant i s'acaba morint. Llavors va trobant tanta gent amb escut que li costa molt trobar gent sense. I llavors aquests virus es van com fent dèbils i s'acaben desapareixent.
I aquí seria com l'objectiu, no?, de la vacunació tant de la grip com del Covid?
Exacte. El departament té l'objectiu de vacunar el 75% de la població. I penseu que l'any passat no sé si vam arribar al 30 o al 40%, vull dir que ens vam quedar ben bé a la meitat.
Mm-hmm. Per tant, seria important anar apretant i per això totes aquestes accions per anar a trobar gent que potser no farà el pas d'anar a demanar cita, no?
Ah, exacte. Els convençuts ens han d'ajudar a convèncer els que no ho estan tant.
Uh-huh. Canviant de tema, una altra qüestió que et volia preguntar, Anna. Una de les darreres campanyes impulsades des del CIBE és la campanya El Baix Empordà tenim una salut de ferro, que vol donar a conèixer a la població a quins centres podem acudir si tenim una urgència. Com funciona la campanya?
Aquí el que ens adonem... Aquesta campanya va néixer a l'estiu, que tenim molta gent que ve de fora i no coneix els dispositius que hi ha al Baix Empordà quan tens una urgència mèdica. Llavors, una mica era convidar la gent que ve de fora que si té una urgència d'anar al metge o de consultar amb una infermera, primera, que abans truquessin i truquessin amb un CAP abans de decidir venir cap a l'hospital, perquè els CAPs resolen moltíssimes coses. I si els CAPs, els professionals dels CAPs, creuen que necessiten anar cap a l'hospital, ja el deriven cap a l'hospital, val? I a més ja té l'informe fet, i llavors va com molt més ràpid a l'hospital. I era una mica per donar a conèixer la gent que venia de fora. Com que hem vist que funciona i les urgències a l'hospital cada vegada van baixant una mica més i la primària van pujant, tot i que encara la primària té molta més capacitat per rebre gent, vam pensar que poder estaria bé fer-ho per la gent que viu aquí, que tampoc ens coneix, perquè també n'hi ha molta d'aquesta gent, que quan té alguna patologia o creu que ha d'anar al metge, sempre es dirigeix o té al cap venir cap a l'hospital. Llavors era una mica donar a conèixer els horaris de tots els centres de salut del Baix Empordà, dir que aquells estan oberts 24 hores i explicar que és important que abans de decidir venir cap a l'hospital facis un pensament de si això podria ser resolt al CAP, que la gran majoria de vegades és que sí, inclús trucar per preguntar, inclús moltes vegades truques i ho resolem per telèfon, és a dir, el mateix metge et resol la consulta pel telèfon o et diu una mira millor que vinguis. Llavors, és una mica donar a conèixer per facilitar aquesta atenció i no fer esperar la gent tanta estona.
Clar, aquest seria un dels titulars, és a dir, els CAPs encara tenen capacitat per absorbir més persones, que a vegades pensem en el CAP i penses, ostres, hi haurà molta llista d'espera, tal, però si tens una urgència, et poden atendre el CAP.
Els CAPs i els consultoris davant d'una urgència t'atenen. L'altra cosa és que tu creguis que és una urgència i quan arribes al CAP, és a dir, et diguin, home, i si et dono una visita amb el teu metge de capçalera aquesta tarda? I molta gent t'accepta i diu, sí, prefereixo veure el meu metge de capçalera. Clar. Fantàstic. Però si és que no t'atenen, ni tant, cap problema.
Clar, recordem, el CAP de la Bisbal, el de Torroella i el de Palafrugell, que formen part del CIBE, i també el de Sant Feliu, que en aquest cas forma part de l'Institut Català de la Salut, 24 hores oberts, 365 dies de l'any.
Ah, exactament. Sí, sí.
I després això, si la llista dels horaris de tots els consultoris, doncs es poden consultar a la vostra web, no?, al CIBE.
Exacte, i sempre es pot trucar a tots els CAPs i a tots els consultoris davant d'un dubte, perquè moltes vegades, evidentment, no tothom estudia medicina. Llavors, a vegades et passen coses que... Perquè jo dic, si és una urgència, bueno, com ho sé, si és una urgència, clar, no ho és. No passa res, només faltaria. Agafa el telèfon, ho truca, consulta i et diran què has de fer.
Doncs aquests són els consells de salut. Ja feia dies que no parlàvem, Anna?
Sí.
I és allò que deies, mentre no parlem a la ràdio vol dir que anem bé. I espero que no haguem de fer una entrevista durant aquesta campanya de la grip per parlar de saturació de l'hospital, perquè això sí que és una cosa que passa, quan a les setmanes fortes de la campanya de la grip us trobem dificultats, i precisament això, per això serveix la vacunació, per intentar reduir la pressió als centres d'atenció primària i als hospitals.
Exacte. Sí, sí.
Doncs Anna Rivera, directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, moltes gràcies, que vagi molt bé la campanya i gràcies per la feina que feu cada dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. Les 8 i 29 minuts, un minut i mig, i arribarem a dos quarts. I avui la principal notícia del dia també ens porta a Palamós, en aquest cas, i parlem del Passeig del Mar de Palamós, la reforma del Passeig del Mar, que començarà el mes de novembre. Té un pressupost de prop de 6 milions d'euros i aquesta primera fase està finançada en part pels fons Next Generation, que portaran 3 milions, i la resta provindrà de fons propis de l'Ajuntament, que està treballant per sumar altres administracions al finançament del projecte.
Les obres començaran el mes de novembre i tindran una durada durada aproximada de 15 mesos. Tanmateix, s'hauran d'aturar entre l'1 de juliol i l'1 de setembre per complir la normativa de soroll i assegurar la tranquil·litat dels residents i visitants durant la temporada turística. Tot i les obres, es mantindrà l'accessibilitat per als vianants i el funcionament dels serveis existents al passeig. El projecte es centrarà en el tram situat entre els carrers d'Aragó i Carmel, que serà completament renovat. El tram inicial ja es va rehabilitar entre el 2014 i el 2018 i la segona fase del projecte connectarà el passeig amb la platja Gran. Aquesta segona fase es deixarà per més endavant, ja que depèn del pla director del port que actualment està redactant Ports de la Generalitat. Les actuacions previstes inclouen la millora de l'accessibilitat amb l'ampliació de les zones per vianants, la creació d'espais de prioritat invertida i l'enllaç del passeig amb els carrers de la zona urbana. A més, s'implementarà un carril bici que recorrerà tot el passeig facilitant la mobilitat sostenible. També renovarà l'enllumenat públic amb làmpades LED d'alta eficiència, contribuint a l'estalvi energètic i també a la sostenibilitat. El projecte incorpora altres millores com la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i bicicletes, així com una nova xarxa de clavegueram separativa per optimitzar la gestió de l'aigua. La Unió Temporal d'Empreses, formada per Excavacions Pere Ferrer i Construccions Fuster, serà l'encarregada de dur a terme aquesta primera fase de les obres. La proposta va rebre el vistiplau definitiu de l'Ajuntament el mes d'agost, després de les negociacions amb les formacions polítiques que integren el govern local, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Junts. Al juny, cal recordar que Junts havia anunciat que presentaria al·legacions al projecte, expressant el desacord amb alguns aspectes, com l'aparcament de Sauló, que finalment va ser retirat del pla.
Dues notícies que ens porten fins a Palafrugell. Una fa referència al tall de llum d'aquest cap de setmana. I és que l'alcaldessa ha demanat explicacions a Endesa per aquest tall de llum de dissabte. L'Ajuntament tampoc descarta exercir accions per reclamar els danys i perjudicis soferts, o explicar una carta que ha enviat a la companyia elèctrica. Recordem que el tall va durar hores i va provocar afectacions al sector comercial i als restaurants, com el Centre Fraternal, i també va haver de suspendre's el concert de Kylie Sbut al Teatre Municipal. Era el principal concert d'aquest festival de jazz.
L'alcaldessa Laura Millán ha enviat la carta a l'empresa subministradora i n'ha citat els responsables per tenir tota la informació sobre els fets. A més, el consistori ha demanat que s'apliquin mesures necessàries per evitar noves interrupcions i poder recuperar el servei més ràpidament quan hi hagi. Per aquest motiu, se sol·licita quines actuacions pensen dur a terme pròximament per evitar talls. A més, l'Ajuntament no descarta exercir accions per reclamar els danys i perjudicis soferts. Millán destaca que el tall va provocar perjudicis directes als residents i a les activitats econòmiques, i a part va afectar la imatge de Palafrugell. Destaca que la suspensió d'un dels principals concerts del 30è Festival de Jazz Costa Brava va provocar frustració al públic que havia comprat les entrades i s'havien exhaurit dies enrere.
I a Palafrugell també els pressupostos participatius de l'any que ve ja tenen les propostes guanyadores. La millora dels passos de vianants ha estat la més votada en la categoria d'inversions. Ha tingut 132 vots, un pressupost de 100.000 euros. I pel que fa als serveis, programes o activitats, la proposta guanyadora ha estat el servei d'acompanyament a persones grans que pateixen soledat, que ha obtingut 201 vots i comptarà amb un pressupost de 15.000 euros. Altres propostes que es duran a terme en la categoria d'inversions han estat la millora i ampliació dels parcs infantils i les millores a l'edifici de la Biblioteca Municipal, que tindran 100.000 euros cadascuna. En la categoria de serveis, a banda de l'acompanyament a la gent gran, també s'han escollit programes de foment de salut mental d'infants i joves, una campanya de civisme i sensibilització sobre l'ús de patinets i bicicletes al nucli urbà. Totes tindran un pressupost de 15.000 euros. L'Ajuntament, per tant, destinarà un total de 310.000 euros en aquests pressupostos, 250.000 euros per inversions i 60.000 euros per serveis, programes o activitats. El procés participatiu va començar al febrer i ha permès als ciutadans decidir en què invertir part dels pressupostos municipals. En total es van presentar 92 propostes, de les quals es van posar a votació 15 en el bloc d'inversions i 11 en el bloc de serveis. Per tant, cal felicitar l'Ajuntament de Palafrugell pel funcionament d'aquest any dels pressupostos participatius, una iniciativa que s'ha recuperat aquest 2024 per accions que es duran a terme durant el 2025. I a la Bisbal, un dels projectes, recordareu ara ja fa anys, dels pressupostos participatius, va ser l'adequació i la creació de Ràdio Bisbal a l'edifici de l'Ajuntament Vell. Va funcionar molt bé, es va fer uns molt bons estudis de Ràdio Bisbal. Posteriorment també es va adequar tot l'edifici de l'Ajuntament Vell per assolir i per assumir alguns dels serveis de l'Ajuntament, i ara s'ha decidit una inversió de 45.000 euros més per adequar tots els espais de la planta baixa. El que volen és convertir-ho en una oficina d'atenció integral a la ciutadania i centralitzaria serveis que fins ara estaven dispersos. Això es durà a terme a partir de l'1 de gener del 2025 i acollirà els serveis de recaptació municipal i els de la xarxa local de municipis de la Diputació de Girona, que gestionen la recaptació d'impostos.
A més, la reforma inclourà una actualització de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la creació d'un espai més diàfan i funcional per a tasques com el registre d'entrada i l'empadronament. Segons l'alcalde Òscar Aparicio, aquest canvi permetrà unificar els tràmits que actualment es realitzen en locals diferents, facilitant les gestions per als contribuents. També s'ha anunciat que alguns serveis educatius i culturals, fins que fins ara s'oferien a l'Ajuntament Vell, es traslladaran a les escoles velles a partir del gener del 2025, contribuint a la reestructuració de l'espai.
Anem a la cultura. Perquè demà arrenca la Terracota Bienal, demà i durant tot el cap de setmana, una exposició que reuneix 27 artistes i que també compta amb unes jornades tècniques on es treballarà la relació entre l'arquitectura i la ceràmica. El cap de l'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal, en Daniel Sabater, ens apuntava aquí que el supermatí que la Terracota Bienal vol donar visibilitat als artesans locals i impulsar la marca ceràmica de la Bisbal a nivell internacional. Maria.
D'altra banda, els visitants tindran l'oportunitat de conèixer de prop empreses com Ceràmiques Ferrer, que és pionera en la producció de ceràmica vidriada per la construcció, Ceràmiques Est, especialitzada en la restauració d'edificis modernistes a Catalunya, i dues empreses d'extracció de terra i preparació de pastes ceràmiques. Sabater destaca que aquestes visites permetran comprendre millor l'impacte de la ceràmica local en sectors com l'arquitectura o el disseny. A més, el responsable municipal destaca la importància de la Terracota Bienal com una plataforma per promocionar la Bisbal d'Empordà com a referent del sector ceràmic a Catalunya. També s'assenyala que aquest esdeveniment és essencial per fomentar l'interès de les noves generacions cap a aquest ofici de ceramista, ja que a la Bisbal també hi ha un cicle formatiu dedicat a la ceràmica.
Clar, i evidentment no, una part doncs, de promoció de la Bisbal com a ciutat ceramista i aquest posicionament davant no, de tothom, de que quan algú pensi en ceràmica ha de pensar en la Bisbal, és evident que això ens ajuda al fet d'organitzar esdeveniments com la Terracota Bienal.
Finalment, Sabater es mostra optimista respecte a la participació del públic, tot i que l'edició anterior es va celebrar en plena pandèmia i no va permetre obtenir dades reals d'assistència.
I no sabem si hi haurà elements de ceràmica en aquesta nova habitació i en els fonaments d'una torre de la vila romana del Collet de Sant Antoni, que han descobert i que hi es va fer la presentació pública d'aquest descobriment important. Unes excavacions d'enguany que han aportat nova informació de totes les fases d'aquest jaciment del Collet de Sant Antoni, de la fortificació construïda durant la Guerra Civil, de la vila imperial romana d'entre el segle I i segle V i del pati d'època republicana de l'època republicana, però en aquest cas de romana, no de la Segona República. Estem parlant, per tant, del segle I abans de Crist, Maria.
Les excavacions d'enguany han servit per aportar nova informació sobre les fases del jaciment. Primerament, s'ha excavat un sector de la fortificació construïda en aquest punt del litoral durant la Guerra Civil. S'ha excavat la trinxera que enllaça les diferents zones d'aquest espai en els seus extrems oest i nord-est. En aquest darrer tram s'ha documentat una nova estructura de protecció de formigó que ja s'havia documentat en les anteriors campanyes d'excavació al seu extrem sud. També s'han recuperat diversos objectes propis d'aquest tipus de construccions, com bales o restes de filat que complementaven les trinxeres. En canvi, a la vila romana, les excavacions s'han centrat principalment en dues zones, l'ala oest de la vila imperial romana i el pati d'època republicana. S'han continuat documentant en l'esmentada ala oest de la vila les habitacions pavimentades amb morter hidràulic que tindrien actualment un ús indeterminat. També s'ha descobert una nova gran habitació que conserva tot el terra i el sostre caigut a sobre. Ho explica l'arqueòloga del Laboratori d'Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona, Elisabet Moner.
A la façana sud de la vila, per sota de totes aquestes evidències d'època imperial, hem trobat els fonaments d'una torre d'època republicana. Una torre d'aquest tipus ja la coneixíem a l'angle sud-est de la vila i intuíem que n'hi hauria una altra de simètrica a l'altra banda, i aquesta campanya ens ha permès doncs, corroborar que aquesta torre sí que existeix, per tant confirmar la nostra teoria, I aquest és un fet destacable en tant que podem, hem pogut conèixer com era la façana sud en el primer període constructiu de la vila, en aquesta època republicana, per tant, el segle I abans de Crist.
S'han detectat també en aquesta ala oest tres habitacions més que encara no s'han pogut excavar i han trobat reformes importants en altres on s'han documentat diversos nivells de paviments els uns sobre els altres. En paral·lel a les excavacions, també s'han fet treballs de restauració i adequació de diferents parts del jaciment per part de l'empresa Signium SL.
Passant 5 minuts de 10 minuts de 8:45... I en esports parlem de la Guíxols Medal, la regata més antiga de Catalunya, que torna aquest cap de setmana amb un espectacular recorregut per la Costa Brava i més d'una quinzena d'embarcacions.
Aquest cap de setmana, Sant Feliu de Guíxols serà l'epicentre de la vela amb la celebració de la 53a edició de la regata Guíxols Medal, reconeguda com la competició de creuer més antiga de Catalunya i organitzada de manera ininterrompuda. La regata, que compta amb el suport de la Federació Catalana de Vela i l'Associació de Regatistes d'Altura del Mediterrani, reunirà més d'una quinzena de vaixells sota el Sistema de Mesurament Internacional, ORC. Els participants recorreran 75 milles nàutiques sortint des de Sant Feliu de Guíxols, passant per la boia Odes al Cap de Begur i arribant a les Illes Medes, un trajecte que combina espectaculars vistes de la Costa Brava amb exigents condicions de navegació. Si les condicions meteorològiques són adverses, l'organització ha previst un recorregut alternatiu. Les activitats començaran divendres 18 d'octubre amb el registre dels participants, mentre que la primera jornada de competició tindrà lloc a dissabte, amb la reunió de patrons a 10:45 i la sortida a 12:00. Diumenge 20 es farà l'entrega de premis i un dinar pels participants a 4:15. Aquesta edició referma la importància de la Guíxols Medal en el calendari nàutic català, consolidant-la com una cita imprescindible pels amants de la vela i el mar.
I l'apneista Isabel Sánchez Arán, establerta a l'Estartit des de fa anys i que forma part de la selecció espanyola, ha tingut una bona actuació al Campionat Mundial d'Apnea de Profunditat de la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques, que s'ha fet a Kalamata, a Grècia. La competició, disputada la setmana passada, ha reunit més de 140 apneistes de 37 països d'arreu del món.
Arán, establerta a l'Estartit des de fa 7 anys, on dirigeix la seva pròpia escola d'apnea, va començar la seva participació en la prova de pes constant en monoleta, on va assolir els 80 metres. Tot i considerar aquesta prova com un entrenament, ja que no és la seva especialitat, va mostrar una gran solidesa. El seu moment de major èxit va arribar a la modalitat d'immersió lliure. Amb un impressionant descens fins als 86 metres, va batre el rècord d'Espanya i es va situar en cinquena posició mundial. Aquesta fita va suposar un pas endavant per Sánchez Arán, qui ha estat treballant intensament els darrers anys per aconseguir resultats destacats a nivell internacional. Però la sorpresa més gran del campionat va arribar amb la prova de pes constant sense atletes, una de les tècniques més exigents. Isabel Sánchez Arán va descendir fins als 57 metres, establint un nou rècord d'Espanya i guanyant la seva primera medalla mundial, un bronze. Aquesta medalla era el que portava a buscar durant molt de temps. Estic molt contenta perquè m'acosta els meus objectius per al 2024. Va declarar emocionada després de la competició.
Gràcies, Carla, gràcies, Maria, gràcies també, Ferran, Mariona, per aquestes notícies del dia. Ja us hem informat de tot el que passa al Baix Empordà. Ara falta 2 minuts per 9:15 del matí. Parlem de cinema i de sèries.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, encara amb la ressaca de Sitges.
Això t'anava a preguntar, recuperat ja o no?
No, que va, que va. Mira, l'altre dia ho deia, això necessites, o sigui, hi ha els 10 dies de festival i els 10 dies de recuperació post-festival.
Ja m'imagino que deu ser intens, però bueno, ara suposo que has gaudit també, no? Si no, no tindria sentit.
Sí, i tant, hem gaudit molt, hem vist moltes pel·lícules, moltes de les que vindran, i bé, preparat per comentar-les allò al llarg de l'any.
Molt bé, doncs va, anem amb la principal estrena, o totes les estrenes, però la principal d'aquest cap de setmana és a Netflix.
Sí, jo crec que més que res per esperada és una sèrie de televisió i és el retorn de Bola de Drac amb Dragon Ball Daima.
Portarà tu, Doctor Xi, espíritu. Tupano.
Què diuen aquí ara?
Portarà tot el truixi. Papiri Tupano.
Si torna Bola de Drac, entenc que si és Netflix no tindrem la sort de tenir-ho en català, no?
Bueno, ni en català, ni en castellà, ni en cap idioma,
ah,
perquè sí, s'emet pràcticament a l'hora que el Japó i aleshores la sèrie s'emetrà d'entrada sense cap doblatge, o sigui, només es podrà veure subtitulada.
Bueno, doncs mira, si no ho tenim tots, que no, si no ho tenim nosaltres, que no ho tingui ningú més, ja està. Ja.
Perfecte.
Sembla bé, sí. Sembla fantàstic.
Igual de... Nosaltres ja hi estem acostumats,
sí,
a aquestes
sí,
coses.
Sí, sí, doncs que es fotin.
Exacte. Doncs re, Bola de Drac Daima, que és el retorn de tot aquest grup d'en Goku i companyia. En aquest cas els hi passa una cosa molt semblant que a Bola de Drac GT, però els hi passa a la resta del grup, que és que es tornen nens altra vegada.
Ah.
Sí, hi ha un desig del Drac Sheeran, que la cosa doncs fa que no acabi de sortir com ells es pensaven que sortia, i tots es converteixen en nens. En Goku, en Vegeta, la Bulma i fins i tot en Goten i en Trunks passen a ser bebès, perquè eren els més joves del grup. I a partir d'aquí, doncs, anar a buscar les boles de drac i anar cap a l'espai a veure si són capaços de revertir aquesta situació.
Ah, bueno, molt bé. Això, tot això l'espera que el Super 3 estreni ja d'una vegada nous capítols en català per primera vegada en molts anys, no?
Sí, queden per emetre la sèrie Bola de Drac Su, perquè és l'anterior, aquesta, que s'emet ara, que és Daima. El que passa que jo imagino que deuen voler tenir-los tots doblats per tornar-la a emetre sencera, no? Allò per no anar fent talls. Són uns 133 episodis, per tant, suposo que hi ha molta feina en doblar tot això.
Tu, ja que parlem d'anime... Bueno, perdó, un moment, no marxo encara de Bola de Drac. Entenc que és una sèrie que feia molt de temps que s'esperava. Moltes vegades aquí els animes ens arriben més tard que al Japó, però suposo que és innovador, és la primera vegada, no deu passar gaire sovint que aquestes sèries ens arribin a la vegada que al Japó, no?
Sí, de fet, a veure, arriba internacionalment demà a Netflix, però fa una setmana, el mateix dia que arriba a Japó, arriba una altra plataforma, que és Crunchyroll, que està especialitzada en anime.
Ja.
O sigui que els de Netflix anirem una setmana més tard.
Ja.
Però bé, no passa res. En total seran 20 capítols i recordem que aquesta sèrie va ser supervisada per Akira Toriyama, que va morir doncs, fa uns pocs mesos.
Uh-huh.
Per tant, ell encara aquí hi ha tingut una influència a l'hora de disseny de personatges, escenaris i a nivell d'història també.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs el que et deia, ja que parlem d'anime, jo t'he intentat parlem d'aquesta pel·lícula, m'has anat donant llargues, però jo crec que és important parlar d'això que arriba aquest cap de setmana, que també, sobretot que és en català, tu.
Jo te la deixava per tu, Dani, perquè jo sé que ets molt fan d'en Shin-chan, que torna al cinema.
Mira, sona així. Ui! Clar, és que és important i fa il·lusió recuperar, tornar a sentir aquesta veu, perquè ja ha passat, s'han fet molts capítols en castellà i tornar a veure en Shin-chan en català, a mi, jo crec que molta gent de la meva generació ens fa il·lusió.
Sí, a mi en Shin-chan potser ja em va agafar una mica i estava per altres coses.
Ets un avi.
Oh, gràcies. Però bueno, el veia, perquè dintre, diguéssim, del... Nosaltres ja érem universitaris en aquella època del Shin-chan i era com que una cosa freak que vèiem i compartíem, no? Vull dir que també em va agafar en una edat diferent, no? Diguéssim, no com anem petits, sinó ja...
Clar, per mi és una de les sèries de la infantesa, diguem-ne, Shin-chan, en Doraemon i les tres bessones. Clar, faig festes ara que arriba en Shin-chan, el dia que tornin les tres bessones també faré festa, perquè és allò... la il·lusió de tornar a veure coses que havíem vist abans i que molta gent de generacions posteriors no han pogut viure.
Sí, sí, clar. Jo recordo Shin-chan, l'associo a festes universitàries, per exemple.
Ah, sí?
Sí.
Quines festes universitàries fèieu?
Amb cartes, jugar a cartes, cervesetes i el Shin-chan de fons. Vull dir
què
que...
dius?
Sí, sí.
Hosti, bueno, que friqui, no?
Molt friqui.
Bueno, és el que té. Bueno, doncs això, Shin-chan superheroi, com descriuríem l'estil d'aquests dibuixos animats? Perquè no és el Shin-chan al qual estem acostumats.
No, jo crec que s'afegeix una mica la moda aquesta que... O sigui, aquest nou estil d'animació que va inaugurar una mica Spider-Man i tot Spider-Verse.
Sí.
Doncs jo crec que intenta copiar aquest tipus de traç, que és una barreja entre elements d'animació tradicional, animació 3D, que hi ha moltes altres que s'hi han afegit. Llavors, hem tingut, per exemple, me recorda la del Gat amb Botes, l'última pel·lícula del Gat amb Botes, que també utilitza aquest tipus d'animació.
Val. Doncs això, als cinemes... Passa que em sap greu que no ho han... Crec que els cinemes, per exemple, els Ocines de Platja d'Aro, no han llegit bé l'objectiu d'aquesta pel·lícula, que també hi ha molta nostàlgia. I clar, han programat només sessions a l'hora dels nens, diguem-ne.
A la tarda, sí.
Jo crec que hi haurà gent d'això, la meva generació, que potser aniríem més tard. I a més que tampoc no estem per tirar coets, no?, per coses per veure ara mateix a les sales.
Clar. Totalment d'acord. Bueno, així la pots veure també amb una cerveseta.
Exacte. Sí, que a les 6 de la tarda una cerveseta... Va, sí, però no, és millor més tard.
No.
Doncs això. Va, anem a una altra estrena. Sembla que ja feia dies que pensava, ostres, no estem tenint moltes estrenes de tema terror Halloween, eh? I ara que queden dues setmanes ja comencen a arribar, no?
Sí, doncs espera't, agafa't a fort, que aquesta arriba una de les fortes i aniran arribant fins ben bé a finals d'octubre. Estem parlant de Smile 2.
Tienes que escucharme.
Ay, ya te escucho, dime.
Ha pasado algo muy malo.
Ya me imagino.
¿Te acuerdas de Luis Fregoli?
¿Del instituto?
Fui a su apartamento.
Ay. ¿Qué va a pasar?
Y al llegar...
Ay.
¿Luis?
Ay, espera un momento, que ve el susto,
Susto.
Me está donando algo en Luis. ¿De qué va això?
A veure, això és la segona part d'Smile, que és una pel·lícula ja que es va estrenar fa un parell d'anys, que estava basada en un curt. I tot això ho ha fet la mateixa persona, tant en direcció en guió, que és el Parker Finn. Això li dona una solidesa al producte. I en aquest cas és la continuació d'aquesta història amb uns altres personatges, tot i que algun el recuperarem. Bàsicament és una maledicció, és a dir, un dia se't presenta algú que a la teva cara... et somriu amb un somriure que va d'orella a orella, de manera literal, i aleshores el següent pas és que es suïcida, no? Es talla el coll o el que sigui. Aleshores aquesta maledicció es traspassa a la persona que tenia davant, i la persona que tenia davant al llarg d'una setmana començarà a patir al·lucinacions, etc, fins que trobi al cap de 7 dies una altra persona a la qual posar-se davant i matar-se. I així la maledicció va passant de persona a persona. I aquesta doncs, és la continuació amb un altre personatge, que és, en aquest cas, una estrella de pop que l'interpreta la Naomi Scott.
Ai. M'està agafant un cague només de mirar el tràiler, imagina't.
Sí, estava molt bé la primera pel·lícula. Les crítiques que han començat a sortir aquesta setmana, aquesta segona, diuen que encara és millor que la primera.
Carai.
Per tant, és un dels plats forts d'aquest Halloween i és una pel·li que fa por. I com a curiositat...
Sí?
Hi ha un jove actor que es diu Ryan Nicholson, que comencem amb això dels Nepo Babies, que és el fill de Jack Nicholson.
Ah.
O sigui, avui en dia tenim Nepo Babies a tot arreu. I aquest és el fill de Jack Nicholson, que té una mirada pertorbadora semblant a la del seu pare, tot s'ha de dir, i que el tenim aquí, doncs, en aquesta pel·li de terror, que jo crec que li encaixa molt bé. Me'n recordo una mica la seva imatge del Resplendor, doncs, en fi, té un petit paper, però aquí està.
Per cert, parlant de somriures d'orella a orella, has pogut veure Joker ja o no?
No, encara no, encara i no. Crec que no, m'esperaré a final del dia. Sí, perquè surten ha sigut un fracàs de magnituds espectaculars i han anunciat Warner que surten digital a final de mes. Per tant, m'espero 10 dies literals o menys i ja la podré veure.
I el Pingüino l'estàs veient?
Sí, l'estic veient, m'està agradant molt.
Sí, Diuen que aquest últim capítol que és espectacular, encara el tinc pendent.
Clar, jo vaig una mica endarrerit perquè venint de Sitges tinc moltes sèries per posar-me al dia, però sí. I tant. Però sí, m'agrada.
Anem amb la següent pel·lícula als cinemes.
La següent pel·lícula és The Last Stop in Yuma County.
Morning. Do you remember what's going on in the gas station?
Què és això?
Mira, això és una pel·lícula boníssima que vaig veure a Sitges fa un any.
Què dius?
Tot just s'estrena ara. Va ser una de les sorpreses del festival d'aquell any i recorda molt les primeres pel·lícules de Quentin Tarantino. Té un aire de Tarantino, la pel·lícula que tira enrere. És un debut de Francis Galuppi i també pot recordar la trama dels odiosos 8 del propi Tarantino. En aquest cas és un venedor de ganivets que se li acaba la benzina i s'ha de trobar un diner. no hi ha benzina encara en el diner, i mentre arriba el camió, bé, doncs comença allà doncs, un esmorzar i tal, quan arriben dos individus que acaben d'atracar un banc. Clar, a partir d'aquí la cosa es complicarà, començaran a entrar diferents persones, entrarà alguna gent de policia, els tios aquests agafaran hostatges i crearà una situació de tensió i violència que desencadenarà pràcticament doncs, a l'últim terç. I no explico res més perquè té diversos dies la pel·lícula i és molt i molt bona. Jo crec que és de les millors pel·lícules de cinema independent americà que podreu veure aquest any.
Molt bé, que bé. Doncs espero que la pugui, que tingui una distribució important, també.
Clar, aquest és el problema. Jo no sé, no crec que tingui una gran distribució. Potser haureu de fer una mica de recerca de cinemes a veure-la. I si no, suposo que en poc també sortiran digital.
Molt bé, doncs això, The Last Stop in Yuma County. Anem a les següents, però fem-les sense tràiler, que si no ens mengem massa temps. Ens deies
doncs
L'Habitació del Lado, també al cinema.
Sí, L'Habitació del Lado és la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que recordem que es va estrenar al Festival de Venècia i va guanyar el Lleó d'Or a la millor pel·lícula. És la primera pel·lícula d'Almodóvar que ha rodat íntegrament en anglès i està protagonitzada per Tilda Swinton i Julianne Moore. O sigui, són ja actrius de primera línia. A veure, aquesta, si voleu passar una bona estona, potser no acaba de ser la proposta.
No, perquè...
perquè potser us deprimireu una mica, no?
Ah, sí?
És una pel·lícula que parla de la mort i en aquest cas és l'amistat de dues dones. També parla sobre l'amistat a l'edat madura i són dues amigues que feia molt de temps que no es veien i que es tornen a posar en contacte quan una d'elles li diagnostica un càncer terminal i aleshores li demana a la seva amiga que estigui amb ella i que l'ajudi a morir en els termes que ella ha decidit morir. I la pel·lícula, doncs, és aquest tema, és tot això.
Vale, és la pel·lícula, la primera pel·lícula que ha rodat en anglès, però veig que l'han doblat, però sí que als cinemes d'aquí al voltant també tindrem l'oportunitat de veure-la en versió original.
Sí, també, sí.
Suposo que té la seva gràcia, no?
Sí, està molt bé. De totes maneres, pel que he vist el tràiler en la versió doblada, a Julianne Moore la dobla l'actriu habitual, ja. El mateix en Tilda Swinton.
Val, molt bé. I ens deies que parléssim també d'una sèrie Disney que es diu Rivales.
Sí, això és una cosa... crida sobretot l'atenció perquè està protagonitzada per David Tennant i ja. David Tennant se li ha de fer cas a tot el que fa. En aquest cas és una adaptació d'una novel·la de la Gilly Cooper, una sèrie que tindrà 8 capítols i està ambientada a la dècada dels 80 a la Gran Bretanya. I bàsicament el que ens explica és, en el moment en què arriben els mitjans de comunicació o les cadenes de televisió independents, privades a Anglaterra, i com això afecta el que és l'economia, el que és les relacions, les ambicions polítiques, intrigues, etc. És un narrat en forma de sàtira, comèdia, si tu vols, i aquí tenim molt de marro, punta pala, vull dir que us ho passareu molt bé i la cosa serà divertida.
Molt bé. Per cert, que estic provant aquests dies l'Apple TV, perquè no el tenia, però em vaig comprar un iPhone 9 i tinc 3 mesos gratis.
Oh,
i,
molt bé.
I clar, hi ha moltes coses i tot amb molt bona pinta.
Mira, jo et diria dos que no et pots perdre, dues sèries, val? Ted Lasso,
sí?
Una, i l'altra, For All Mankind.
Val.
Jo crec que aquestes t'agradaran.
Ahir vam començar, passa que vam veure poc, aquesta que se separen quirúrgicament els records de la feina, de la vida habitual. Aquesta és la que
Severance,
sí.
I que t'està agradant?
Però és que vam veure 10 minuts,
val.
Costen els primers 10 minuts.
Ja, jo t'ho dic, aquesta no la recomanaria a tothom, a mi m'agrada, però no la recomanaria a tothom perquè és molt especial. Ara, si tu te'n vols anar a dormir feliç de la vida, posa't a Ted Lasso.
Vale. I l'altre, com m'has dit?
For All Mankind, per a tota la humanitat, que és una versió alternativa de què hagués passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans.
Molt bé, doncs en cinemes de proximitat, aquest cap de setmana a Begur no tenim res, però sí que tenim molta cosa, perquè és el Festival de Cinema de Begur, i a begurfilmfest.com trobareu totes les pel·lícules que es projecten. En aquest cas, a Palafrugell hi ha el Festival de Jazz, i per tant el teatre també està ocupat, però sí que el diumenge, que no hi ha espectacles, sí que hi projecten a la tarda, dues sessions, Volveréis, que és la pel·lícula d'en Jonás Trueba. I a Torroella aquest cap de setmana hi fan Soy Nevenka, la pel·lícula de la Nevenka Fernández, tota la polèmica l'any 2000, que va, després que ella denunciés aquest cas d'assetjament sexual a l'Ajuntament de Ponferrada. Aquestes són les pel·lícules del cinema de proximitat aquest cap de setmana. Doncs re, Ignasi,
molt bé. Doncs va.
Que vagi bé, parlem la setmana que ve.
Sí, tornem amb un grapat d'estrenes, moltes la setmana que ve.
Molt bé, doncs va, som-hi. Fins bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Avui dijous arribarà un front fred per l'oest, que ja de bon matí ens pot deixar algun ruixat o xàfec, localment intens i amb tempesta. Avisos activats al Servei Meteorològic de Catalunya de nivell groc per intensitat de pluja a la comarca. Cel variable amb grans clarianes i estones de cel més tapat. Aquesta nit i propera matinada, les pluges es reactivaran i seran més continuades. Mantindrem la mar de fons de llevant i vent de garbí moderat fins a última hora. Després, entrarà el vent de gregal i refrescarà notablement la temperatura, fent la mínima del dia al cap al vespre. De cara a divendres, mantindrem la inestabilitat i la temperatura quedarà força més baixa.
Gràcies, Isaac, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà a les 9 del matí, com sempre, aquest informatiu del Baix Empordà, que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia.